I són ara les 9, repassam les notícies més destacades d'aquest matí de dijous. Desenes d'agents de la Guàrdia Civil s'han desplegat a primera hora d'avui matí a la barriada del Nou Llevant de Palma en una operació relacionada amb robatoris contra el patrimoni que es troba sota secret de sumari. El nostre company Toni Escanelles és en aquest punt. Toni, bon dia. Sabem que estan duent a terme diversos escorcolls. Quina és, però, la darrera hora?
És així, de la darrera hora és que precisament en aquests instants acaba d'arribar el furgó que en principi està previst que traslladi els detinguts que s'han produït en aquesta operació cap a les dependències de la Guàrdia Civil. Com dèiem, és una operació d'aquest cos. Investigadors fa just una estona han baixat i han depositat algunes bosses dins un dels cotxes que tenien apostats just davant la porta que es troba a l'entrada de la finca que hi ha en el carrer número 9 del carrer Manuel Azaña, que és on s'han produït aquests escorcolls durant les primeres hores del matí. Han estat sobretot movent-se per el primer pis, una operació que ha començat poc abans de les 7 del matí, quan des una vintena d'agents d'aquesta unitat que és d'elit de la Guàrdia Civil, agents en passamuntanyes i armament pesant, que han acordonat aquesta zona dels carrers Manuel Azaña i Ciutat de Mèxic. Segons sembla, podria haver-hi aproximadament 4 detinguts. S'està per concretar aquesta afirmació. És una xifra que confirmarem en properes edicions. En tot cas, al llarg del matí, com deien, s'han produït aquests escorcolls. Ara fa just una estona han baixat i ara estem aquí a la porta pendents de que compareguin i per concretar també el número de detinguts que hi podria haver en aquesta operació.
Gràcies, Toni. La policia local de Palma ja ha identificat a 179 persones que vivien a l'antiga presó de la ciutat. Anem en directe també fins a aquest punt on l'Ajuntament ha començat les accions per desallotjar les 200 persones que, segons el darrer cens, hi resideixen. Caterina Bany, bon dia.
Bon dia, i continua en aquest moment un fort desplegament de policies locals des de primera hora del matí que custodien aquests accessos, aquesta entrada a l'antiga presó de Palma, totalment acordonada en aquests moments per impedir que qualsevol persona pugui entrar i sortir sense ser identificada. De fet, un gran envelat per on entren i surten aquests residents. Les autoritats n'elaboren en aquest moment un cens per actualitzar-ne les dades que demà mateix han de tenir totalment enllestides. Escoltem un dels residents.
Con tu pasar ratas saltar por nosotros. A ver, ¿qué momento es el señor? Por favor, mira cómo estamos aquí.
Hay mucha suciedad.
Claro, estamos fatal. Pedimos Dios algo solución para cambiar esa situación. A veces estamos humanos, estamos en nuestro derecho.
De fet, heu de pensar que aquí les condicions són extremadament precàries, sense aigua ni corrent, molta brutícia, com deia aquesta persona, i també esquerdes. A l'espera, per tant, d'una alternativa residencial, recordem que l'Ajuntament manté converses amb el Bisbat i també amb l'Exèrcit, demà s'ha convocat una junta de seguretat.
Gràcies, Caterina. I tenim una novetat també per part de l'Ajuntament de Palma. Corta més un comunicat en què explica que el fins ara regidor d'aquesta matèria, Miquel Busquets, es dirigirà a partir d'ara l'àrea delegada d'innovació. La novetat també és la reorganització que ha hagut dins l'Ajuntament. El regidor Llorenç Bauçà assumeix ara l'àrea de seguretat ciutadana.
Un canvi que s'emmarca en ple conflicte amb els agents de la policia local pel pla de reordenació que havia d'entrar en vigor enguany i encara no ho ha fet. Amb aquest nou canvi, Llorenç Bauçà quedarà amb tota l'àrea de policia. Això quan avui a les 10:30 els agents es manifesten.
I arribem a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia. Passar un bon dijous.
Més informació a ib3notícies.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 4 minuts, benvingut al dia, començam jornada, començam el programa i mos fem ressò de la notícia de la qual escoltàvem fa uns instants els nostres companys dels serveis informatius, aquesta darrera hora, aquesta operació contra una banda de lladres que operava la part forana, uns escorcolls que precisament ha hagut aquí, a l'edifici que se troba de vora la ràdio, de vora els estudis de IB3 Ràdio, al carrer Manuel Azaña. Com deien, han estat uns escorcolls que tenien lloc, o que han tingut lloc a primera hora del matí, en un pis d'aquest carrer, contra una banda de lladres, que ha estat actuant aquestes darreres setmanes en alguns establiments de la part forana. Tot d'una que tinguem més informació d'aquesta darrera hora, així l'actualitzarem al llarg del programa. En un dijous, com dèiem, en què com sempre començam i com és habitual en aquest programa, pendents del temps. En aquest cas, deixant de banda la boira, però rebem, podríem dir, la pols en suspensió, sobretot de cara a demà, de cara a divendres, que entra aquest gran nígul procedent d'Àfrica i que deixarà un cel més blanquinós i una mica enterbolit. Seguim en temps més estable, també calmes a la mà, que probablement han continuat propiciant aquesta arribada d'embarcacions. La darrera, d'ahir cap vespre, a Formentera, en el Caló de Sant Agustí, amb 12 persones d'origen magrebí. L'embalat habilitat al port de Botafoc diuen que queda ja petit per l'augment d'aquestes arribades de persones migrants a les Pitiüses i que ha superat la capacitat prevista del dispositiu. De dilluns ençà estem parlant de quasi 300 persones que han arribat de manera irregular i totes han de passar obligatòriament per aquí, per Eivissa, fet que ha desbordat aquest espai en concret d'acollida. Tenim algunes reaccions, les del director general d'Immigració, Manuel Pavón, ahir, que va qualificar aquestes xifres d'arribades d'esgarrifoses i assegura que aquestes carpes instal·lades a Formentera pel govern central ja s'estan quedant sense espai. Vos contem també que avui és la jornada després d'aquesta classificació dels arxius de l'intent de cop d'estat del 23F, una jornada que no deixa de ser peculiar.
Sí, i tant. Podríem dir casualitat o curiositat del destí. Bon dia, Marta. Un dia que passarà la història perquè resulta que ha coincidit amb la mort del tinent coronel, o l'ex-tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, a 93 anys. S'anunciava ahir només unes hores després de la publicació de la documentació desclassificada. Les primeres reaccions respecte a aquests documents ens diuen que no hi ha gaires sorpreses, però sí alguna connexió balear. Entre els noms que es recuperen hi ha el d'un periodista mallorquí, Joan Pla, que va intentar convèncer Tejero, el mateix 23F, que posàs fi als seus plans. Tot d'una ho comentarem a la nostra tertúlia d'actualitat.
I en crònica de successos hem de lamentar una nova mort a la carretera, Xisco.
Així és, Marta, una dona de 75 anys va morir cap vespre un xoc central a l'entrada del túnel de Peguera a Andratx. Viatjava al seient posterior d'un dels vehicles implicats. El sinistre ha deixat també tres ferits greus. Una vegada estabilitzats, els han traslladat a Son Espases i a la clínica Juan Eda. L'accident ha passat al voltant de les 5 del capvespre. S'hi han vist implicats dos vehicles que han col·lidit frontalment per causes que encara s'investiguen. Quan han arribat els equips mèdics, la víctima es trobava en estat crític i no ha pogut fer res per salvar-li la vida.
Un dia més, de nou, el focus a l'antiga presó de Palma.
Sí, Marta, la policia local va començar ahir, ja ho vau escoltar, ja ho vareu sentir, a identificar els residents a través de la instal·lació d'una carpa per poder dur a terme un cens, la primera passa per a desallotjar aquestes persones de la infraestructura. Esperen a tenir divendres el nombre exacte de persones que viuen en aquesta antiga presó, en aquestes instal·lacions de l'antiga presó, però recorden que hi poden viure aproximadament unes 200 persones. Les darreres hores han trobat moltes reaccions respecte a aquest desallotjament. Per una banda, el tinent de Balda, Javi Bonet, explicava que no vol que ningú mori ni que es posi en perill la vida de ningú. Es referia als incendis ocorreguts en els darrers dies. Ho escoltam.
Tenemos una situación peligrosa en la que después de este fin de semana que ha habido 4 incendios y se tuvo que rescatar a 4 personas ya en una situación muy delicada, lo único que pretendemos es que nadie se muera esta noche incendiado, calcinado o asfixiado después de un incendio.
Declaracions de Javi Bonet, i escoltàvem també la ONG, per altra banda la ONG Médicos del Mundo, que criticava la manca d'alternatives residencials o habitacionals per a totes aquestes persones i també la manca de previsió davant d'aquest desallotjament. Les escoltam.
Nosaltres hem controlat 250 persones, però aquí ens estan dient que potser hi ha més, i aquestes persones en algun moment se suposa que han de sortir d'aquí sense saber on aniran i a quin tipus d'habitatge tindran, que no se'ls ha donat cap alternativa.
I si cercam una posició més davant d'aquest desconflicte, trobant sens dubte la dels veïnats de la zona. Fa setmanes que critiquen la inseguretat que viu el barri d'ençà que varen començar aquests incendis fa uns dies, escoltant també la versió dels veïnats.
Era molt esperada, ja sabem que serà un procés un poc llarg, però espero que se faci amb consciència i tal, sobretot tenint en compte la gent més vulnerable que de vera necessita un habitatge o algo, i que no sigui amb força, que no faci mal a la resta de segon qui.
9 i 10 minuts, moment per la reflexió. Ja sabeu que en aquestes hores sempre compartim la frase del dia, que avui és...
La frase d'avui és de Lao Tse, un habitual d'aquest espai, i diu: si et preocupes pel que pensin els altres, sempre seràs son presoner.
I de què parla tothom?
Idò, avui tothom xerra, o aquest dia tothom ha parlat d'en Rob Jetten, el primer ministre dels Països Baixos, de 38 anys, guapo, gay i enamorat. Els Països Baixos sempre han estat un dels estats més pioners de la Unió Europea. No només varen ser els primers a legalitzar les drogues i la prostitució, sinó que també són dels països socialment més avançats de l'espai Schengen. I ara han fet una passa més amb en Rob Jetten, de 38 anys, el nou primer ministre d'aquest país. No només és el cap de govern més jove de la història dels Països Baixos, sinó també el primer obertament gay que assumeix aquest càrrec. Però el que més ha cridat l'atenció no són les seves polítiques, que encara no han començat a marxar, que també, sinó la seva relació amb l'argentí Nicolás Kenan, un jove de 28 anys, jugador professional de hockey sobre herba i que ha representat la selecció argentina en diversos tornejos internacionals, inclosos els Jocs Olímpics. El destí va fer que es coneguessin fa 4 anys d'una manera accidental, curiosa, diuen. Es trobaven al mateix supermercat a la AEA i després d'un intercanvi de likes a Instagram va començar el que avui és una de les parelles més observades d'Europa. La relació va ser discreta de bon començament, especialment per les exigències del món esportiu i polític, però amb el temps es va fer pública i s'han convertit en un símbol de visibilitat i normalització per la comunitat LGTBIQ+. El novembre de 2024 varen anunciar el seu compromís matrimonial amb plans de celebrar les noces a Espanya. Avui, mentre Jetten afronta els reptes de liderar un govern, Kenan l'acompanya no només com a parella, sinó també com a primer cavaller de la història neerlandesa. Una història que demostra que de vegades l'amor arriba quan manco t'ho esperes i pot convertir-se en un exemple de diversitat i integració per a tota una nació. Si algú té curiositat per saber com era el seu dia a dia, nosaltres ara hem compartit imatges, ho dic perquè n'hi ha prou en què pegueu una ullada a les seves xarxes socials perquè són prou actius i comparteixen molt de detalls de la seva vida. Volia demanar-vos què vos sembla aquest primer ministre i, sobretot, si Espanya està preparada per una història d'amor així. Aquí se demostra el manco a Holanda, que el sostre de vidre per allò que fa la comunitat LGTB s'ha trencat. Ara, també t'he dit que és un home blanc, europeu, guapo, normatiu. Tampoc és que hagin triat un os per governar un país. Però, tot i així, hem de dir que és vera, que és una molt bona primera passa.
Mira, i de jo t'he de dir, Xisco Nadal, que vull viure en un món així, en un món on tothom pugui viure...
Estimada, tu i jo, bàsicament passa perquè me toca.
No estic dient a una Mallorca on vivim, sinó a un món. En el món no se pot viure tots els amors en llibertat. Prova d'això és que a Alemanya una persona blanca, normativa, guapa, va declarar el seu amor en el seu el lot i ha rebut dues pallisses de ca. Per tant, jo vull viure en un món on tothom pugui viure el seu amor amb llibertat, perquè hem de recalcar que no fa mal a ningú. I per què dic això? Idò, perquè mos hauria de preocupar quan hi ha una pràctica, siga la que siga, que vulnera o posa en qüestió o se posen els nostres drets. Que dues persones estimin no far res en contra de ningú. Per tant, els hem de deixar fer.
Jo t'agraeixo que siguis una aliada, Joana Maroto, però tot i així pens que hem de superar aquest discurs de l'amor. No només tenen dret a estimar-se, tenen dret a ser, que això és més important.
A ser, evidentment.
No, però
parlàvem ara
d'això. Sí, parlàvem de l'amor i tenim tendència a vegades es romantitza aquestes coses. Està molt bé que dos homes, dues dones s'estimin, però és que els homes i les dones, encara que facin més batacanà tila, que diria mo mare, també tindrien dret a existir, haurien de tenir els mateixos drets i haurien de ser respectats, perquè cadascú ha de dur la seva vida com vulgui. Però estic amb tu, jo compro romanticisme.
No, no, però jo és que d'això, perquè precisament, tot i que és vera que són dues persones que viuen a Europa, que són blancs, que són normatius, etcètera, etcètera, que tu també ho assenyalaves, i està molt bé perquè no és igual per aventura per un altre tipus de gent, és vera que un país veïnat ha passat tot el contrari, sí, i és que un home que és àrbit de futbol ha demanat per casar en el seu home després d'un partit de futbol per visibilitzar el seu amor, i allò que han fet és topar-lo, vull dir que jo no vull un món
així. De totes maneres, sembla mentida que tantes persones s'hagin d'enfrontar discursos d'odi per tantes coses, simplement per pensar diferent, per ser diferent. Crec que està molt bé que les persones donin una passa endavant. Crec que dins el món de la política tal vegada està més normalitzat que dins el món de l'esport, perquè han vist coses que fan feredat dins el món de l'esport, i van a fer referència, no?, en aquest àrbit agredit, però és vera que tal vegada és més cridaner encara en el món de l'esport, i aquí ja s'han conjugat els dos mons, política i esport, crec que és molt important.
I curiosament, Marta, i avui que és dijous que parlarem de sèries, justament aquest atlot és jugador de hockey, com hockey. Els protagonistes d'una sèrie de la que hem parlat aquí també, Más que rivales.
Hitty Rivalry, exacte. Una sèrie canadenca, clar, que també fan... fan
parla de tot el que hem comentat.
No, hi ha més, que fan hockey sobre gel. Aquesta en fa sobre gespa, però et serveix que és una normalització. Ja està. I sobretot, visca es dret a ser. Ho dic perquè, repeteix, que estar enamorat està molt bé, però els individus no som...
som primer no, individus.
Exacte, i no som taronges. No, no necessitem que mos completin. És a dir, nosaltres ja som la fruita sencera. Jo, concretament, una cindri.
Mira, l'altre dia...
Per volum. Per si qualcú ara s'ho demanava des de casa...
Estava pensant, l'altre dia que Josep Carbonell, el nostre psiquiatre de capçalera, vos demanava amb quin animal vos identificàveu.
Ho vas escoltar, no?
Sí, vaig escoltar que és vos, sí, me va... Me va encantar.
En Xisco és un tigre, jo soc com un koala, i tu també ho volen saber.
Mira, no ho he pensat, m'hauria de...
Tu un canet.
Sí, probablement, probablement. De totes maneres, en fruita mai m'han demanat, eh? Aquí m'hauré de pensar, i crec que no tens la resposta així de forma ràpida com en Xisco Nadal.
Una cirereta, Marta.
Qui sap, eh?
Una cindra, una cirereta, i jo no ho sé.
No, no va dir.
Tria.
No m'ha deixat-ho aquí.
No me facis triar.
No m'ha deixat-ho aquí.
Ho dic perquè jo vull acabar de sumar-hi bé.
Una maduixeta, una maduixeta.
Sí, exactament. Vull acabar de també aquest sumar-hi bé. I com sempre, en la bona companyia de Facultat Angle, els comandaments tècnics, que té Jaume, Yolanda Ruiz a la producció. Perdoneu-me si me deix qualcú més, perquè a vegades ja sabeu que aquest vidre no me deixa veure tothom o tot l'equip al complet. Però d'aquesta manera, i en bona companyia, comença el dia.
Divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i Betres Ràdio. Comença la nostra tertúlia, l'actualitat, com sempre aquí, avui, en la companyia dels periodistes. Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
I en Porcel, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'empresari consultor, José Manuel Barquero, bon dia.
Bon dia, Marta.
Avui volia començar parlant de les arribades d'embarcacions perquè supos que degut a aquestes calmes que han viscut a la mar, l'estabilitat meteorològica ha propiciat aquestes darreres arribades. Estem parlant de pràcticament 300 persones els darrers dies i reaccions polítiques també de tot tipus. La darrera embarcació va arribar ahir vespre, no tenim constància de noves, tot d'una anirem actualitzant aquestes xifres a mesura que passi el programa, que probablement s'aniran actualitzant. I tot, com vos deia, la darrera va ser ahir a Sant Agustí, al Caló de Sant Agustí, a Formentera, 12 persones, i el que passa és que, clar, diuen les autoritats, o algunes de les autoritats, en aquest cas Manuel Pavón, el director general d'Immigració, va qualificar aquestes xifres com a de cridaneres, va utilitzar el terme esgarrifoses perquè assegura que aquestes carpes que hi ha instal·lades per part del govern a Formentera, aquest embalat, ja no dona abastament. En dos dies també han arribat 15 menors d'edat, que aquesta és una altra qüestió. No se sap quant de menors poden arribar a les darreres embarcacions, però sí tenim constància de que al Manco han arribat aquests 15 menors d'edat, la qual cosa fa que posem en el punt de mira de nou aquest debat sobre les arribades de migrants. Comença ara per tu, José Manuel. Probablement els propers dies parlem d'aquestes arribades.
Comença la temporada alta? La de turistas.
Mes de febrero, encara.
La de turistas es en junio, julio. Y ahora empieza la época que, por un tema meteorológico, se van a activar estas llegadas. De un fenómeno que es, por su propia naturaleza, expansivo. Es decir, hay millones de personas en África que viven unas condiciones muchísimo peores que las nuestras. Con lo cual, eso es un fenómeno imparable si no se hace nada. Es decir, si se asume como que a esta gente que llega hay que darle una ayuda, que por supuesto, el fenómeno no va a parar de crecer. Claro, los recursos son los que son y esto es un tema que ha trascendido. Yo, más allá de comentar estas llegadas concretas, empiezo a detectar que hay sectores de la izquierda que han tenido un planteamiento absolutamente buenista y fuera de la realidad, que comienzan a darse cuenta de que esto es un gran problema que afecta a la sociedad y que afecta a sus votantes. El otro día, en el acto, la semana pasada, de Gabriel Rufián, en esta especie de refundación de la izquierda, o bueno, lo que sea, pues por primera vez dijo que hablar de, creo que habló de flujos migratorios y hablar de inseguridad o seguridad, etcétera, no debería ser un tabú en la izquierda, dijo algo así, sino que es un reto. Bueno, pues nada, bienvenido sea al club. Yo me sentí aliviado porque hasta ahora los que hablábamos de esto pues éramos fachas y retrógrados y racistas, xenófobos, etcétera, y es evidente que es un problema que, entre otras cosas, está haciendo que Vox crezca en barrios y en sectores donde esto tiene un impacto real.
Comenzando por esto último que tú apuntas, José Manuel, es ni más ni menos que lo que ha pasado ya en el resto de Europa. Hemos visto partidos socialdemócratas en Alemania, cuando gobernaban, y en otros países,
Dinamarca,
impulsando medidas conservadoras en materia de inmigración, que aquí se veían como un escándalo, pero al final es verdad que la situación en África es desesperada. Y la solución no es dejar que todos vengan, porque por supuesto tienen derecho a una vida mejor, pero es que aquí no hay capacidad para darles una vida mejor, porque luego estas personas son víctimas de mafias. Entonces hay que hacer una inmigración ordenada, controlada y regulada, y garantizando los derechos de estas personas que, insisto, tienen derecho a una vida mejor. Tú decías que la izquierda ya empieza a darse cuenta de que tiene que también abordar este asunto.
Una parte de la izquierda.
Eso es lo que te iba a decir. Una parte de la izquierda, porque luego tenemos también al gobierno que se niega a reconocer esta ruta. Y yo me pregunto, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más cifras tenemos que poner sobre la mesa para que el gobierno reconozca que la ruta entre Baleares y Argelia es una realidad?
Jo voldria aterrar un poc aquest tema sobre un cas concret. És un atlot que jo vaig conèixer fa un parell d'anys, ell tenia 27 anys i va arribar a aquestes illes amb una pastera. Jo això no ho sabia, ho vaig saber després. I xerrant amb ell, em va dir una cosa que em va aparèixer sintomàtica, i és canviaria mil vegades més la misèria d'aquí per la misèria d'allà.
terrible.
És a dir, el que m'explicava és que la misèria que viuen allà no té comparació amb la misèria que pots viure a Europa. Perquè aquí...
perquè corres risc la teva vida, ja.
Exacte.
Directament.
O dic que des d'aquell plantejament serà una constant les arribades, perquè és gent que canvia una misèria absoluta per una altra misèria, però que és molt diferent a la misèria que tenen allà. Ho dic perquè moltes vegades va bé entendre, sobretot quan tens un cas com aquest, una persona que t'explica la seva situació, crec que és important. Després, crec que hi ha una qüestió, i és que durant molts anys la immigració no generava pues, una tensió o no generava, potser, unes conseqüències com la que està generant ara. I durant molts anys, per exemple, l'Estat se va oblidar de, per exemple, una cosa bàsica com pot ser la integració de tota aquesta gent, no? És a dir, gent que ve aquí, per exemple, a fer feina o que ve aquí a cercar una vida millor i aquesta gent pues, no se li dona facilitat perquè s'integrin. Integrar, vull dir, des de que puguin trobar una feina, ho dic perquè hi ha molts que venen aquí i han de fer feina en negre, no tenen possibilitat de cotitzar, etcètera, etcètera. I jo crec que molts han trobat en una situació en què l'arribada d'immigrants, ja sigui via marítima i sobretot via aeroport, que és la principal entrada, ja no estan sabent com gestionar-ho. I jo crec que per això l'immigració s'ha posat damunt o en el centre de debat. Ho dic perquè crec que a vegades quan jo record que fa dues setmanes el president del govern va fer una columna al New York Times defensant que la immigració no s'hauria d'aturar i que era un dret que tothom tenia si havia de voler venir i que el que s'havia de fer era potenciar-la i integrar-los. Ho dic perquè crec que sí que part d'una esquerra sí que té clar quin model immigratori ho té. O sigui, té. Així que jo crec que a vegades es veu que hi ha una esquerra que no sap molt bé com posicionar-se, però jo quan llegeix articles com aquest del president del govern crec que té una posició bastant clara sobre el que s'ha defensa d'immigració.
Que en España, desde luego, no pone de manifiesto en ningún momento porque esto no lo dice clara y abiertamente, lo dice en un medio de comunicación americano, porque yo no lo veo en un meeting, por ejemplo, diciendo esto.
Sí, esto está participando en campañas electorales y no se le ha escuchado esto en Extremadura ni en Aragón. No, pero al hilo de lo que decías, me ha recordado, porque me has dicho que hace un par de años habías tenido esta conversación. Yo recuerdo en la pandemia cuando algunas personas decían que, bueno, que era un impacto tan duro y la crisis y tal, que bueno, habría mucha gente que volvería a sus países. Se refería más bien a la inmigración de Latinoamérica y Sudamérica. Y claro, te decían lo mismo, diciendo, no, perdona, aquí estar sin trabajo y en unas condiciones más duras es infinitamente mejor que estar en mi país, tal. Aquí tengo una sanidad, tengo una educación, etcétera.
El que den guía en grandes tipos de miseria.
Yo es que creo que hay una parte de la izquierda que empieza a tener claro que esto de que, bueno, los niños van cantando el cara al sol por la calle y jiji jaja, no es tan así, no es tan sencillo el problema. El problema es que cuando tú ves cómo crece Vox, concretamente en determinados barrios que son de extracción baja o media baja y donde hay graves problemas de integración de esta inmigración, graves problemas en los servicios públicos, en los servicios sociales y problemas de inseguridad, que claro, esto era un tabú. O sea, esto, hablar de que hay barrios que tienen más problemas de seguridad que otros y que esos barrios a veces coinciden con una inmigración ilegal, pues esto era directamente fascismo puro y duro. Bueno, pues ahora llega Rufián y este otro chico de Más Madrid y dicen que, bueno, pues que es que lo ven y que hay gente de esta, pues que no dejan bajar al niño al parque, pues porque hay inseguridad. Y de esto debería ser capaz de ocuparse la izquierda. Si no se ocupa la izquierda, se ocupan otros.
Claro,
esto es lo que ha pasado en toda Europa. Esto lo ha visto clarísimo la presidenta danesa, que ha hecho un discurso y además afeando una parte del discurso de Sánchez, porque hay que recordar que esta gente que entra, a partir de que está en territorio Schengen, puede pasar la frontera. Sí, no hay ningún problema en que cojan un autobús o un tren y se vayan. Y claro, hay una parte de Europa que dice, oiga, nosotros esto ya lo hemos sufrido. Y este multiculturalismo que se había desarrollado, sobre todo en los países de la socialdemocracia, en Suecia, en Noruega, bueno, ha tenido consecuencias nefastas. Y ellos dicen, la izquierda tiene que dar una respuesta a eso. Claro, bueno, pues no sé, Pedro Sánchez pues ha adoptado una postura de ir en contra de todo este discurso que hoy empieza a cundir entre la izquierda porque ve que electoralmente Claro, es que esta es otra cosa, ¿no? Es decir, es que al final a la gente hay que decirle, no, están todos ustedes equivocados. Aquí hay que abrir la mano y toda esta gente tiene que venir porque nos va a pagar las pensiones.
Darrere de cada arribada hi ha una història, evidentment, claro. Hi ha un passar-ho malament, hi ha un drama. Ara bé, quina és la millor manera de gestionar-ho? És la gran pregunta, no?, que traiem en el debat. Són les 9:29, uns consells continuen tot d'una.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es la muerte de Tejero, de Antonio Tejero, líder principal hasta este momento de aquel asalto a nuestro Estado de Derecho llamado 23F. Una rebelión juzgada y condenada que moría el mismo día de su desclasificación. La noticia pillaba seguramente por sorpresa al propio golpista. Igual que su historia nos pilló a nosotros. Una metáfora del momento que permite titulares como Tejero muere el día del golpe, del 23F, que seguramente hubieran sido más sanos y más efectivos para nuestra historia 46 años antes. Que un golpista de ultraderecha muera en su cama es el reflejo de lo que ha sido el adiós de la ultraderecha en este país. La frase hecha de Franco murió en su cama se hace hueco para ponderar, para comparar a la que ha sido la que fue realmente la extrema derecha con la que se intenta en este momento que sea. No se olvida un verdadero derechista, como no se recuerda a un verdadero izquierdista, pero que alguien los tenga ambos en su gloria. Morir el día de la desclasificación de tus papeles es como morir cuando te devuelven tus cartas de amor que se creía de Larra, que te reanimen el corazón a base de recuerdos con olor a pólvora. Una coincidencia onomástica que ocurre en las dictaduras con sus dictadores, seguramente por la gracia de Dios, que diría la peseta. Morir porque te desclasifiquen o porque te descalifiquen, esa es la cuestión. Si Franco ha muerto, que decía aquel, los franquistas mueren al resucitar su pasado. Y ya mañana, siempre francos, más.
Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
9:32 minuts, continuem en ruta, continuem aquí al debat, a la tertúlia del dia, a través de la ràdio, a través de la televisió, just després d'escoltar el bisturí. Podeu recuperar sempre aquesta secció a través de les xarxes socials dels nostres programes. En tot cas, reprenem la tertúlia parlant d'un altre tema que és focus absolut de la notícia, ho està sent en els darrers dos dies pràcticament. De nou, parlant de l'antiga presó de Palma, ja sabeu que l'Ajuntament va començar les accions per poder desallotjar totes les persones que hi viuen. S'està elaborant un cens, però se parla que podrien viure aproximadament unes 200 persones. Tenim reaccions de tot tipus. Per una banda, les de l'Ajuntament de Palma. Recordem que el regidor i tinent de Batla, Javi Bonet, explicava que no vol que ningú o que posi en perill la seva vida, perquè feia referència als incendis que varen ocórrer en els darrers dies. Tenim reaccions, per exemple, d'algunes ONGs. Médicos del Mundo explicava que s'havia actuat amb molta rapidesa, sense tenir una alternativa, un plan B per totes aquestes persones. També tenim les reaccions dels veïnats, farts d'aquesta situació, del risc, del perill. És un problema que podem analitzar des de diferents vessants, però jo crec que la gran pregunta ara mateix és on aniran, comens per tu, Guillem, totes aquestes persones. Quin és el plan B?
Pues s'hauran de cercar sa vida i aniran on puguin, perquè aquesta gent seguirà visquent aquí. És a dir, no és una gent que perquè la treguis de sa presó desapareixerà i se n'anirà a una altra banda. Ahir, per exemple, bueno, l'he vist avui de matí, però ahir vaig veure que els companys de Vetres varen anar a sa presó i varen entrevistar o varen demanar que els pareixia a sa gent que viu allà.
Els residents, exactament.
Els residents. Mm-hmm. I molts deien que ells tenien feina. És a dir, que estaven feina, molts feina en negre, òbviament, perquè no havien, per exemple, molts n'hi havia que eren immigrants que no havien pogut regularitzar la seva situació, i molts deien que tenien una feina, però, clar, no ho tenien on anar. I inclús, jo m'ha sorprès un home que deia que tenia tres fills, una dona i ell, i que ara se quedaven al carrer i no sabien on anar. Jo, si qualsevol persona que se posi en la pell d'aquesta persona i pensi que se n'ha d'anar d'allà i de qualsevol banda i ha de trobar un puesto, pues jo m'agradaria saber a Palma a menys que trobarà, perquè no crec que trobi un habitatge. I jo crec que és vera que no sé exactament els detalls de l'operació, però és vera que jo sí que el manco he tingut la sensació de que ha estat massa ràpid, de que s'hauria d'haver fet d'una altra forma, ho dic per la fragilitat de la situació de molta gent, i sobretot crec que des de l'Ajuntament s'hauria de mirar de donar una solució a aquesta gent. Però també crec que l'Ajuntament no té cap solució per donar-los.
Bueno, es que si l'Ajuntament tiene que dar solución a todas las personas que no tienen vivienda en Palma...
No solo a estos.
Es que claro, es que como estas personas, que es un drama humano, hay muchísimas, hay mucha gente viviendo en caravanas, hay mucha gente viviendo en descampados, en chabolas, claro, tú no puedes priorizar a unos contra otros. Y es cierto que el tema de la prisión no es nuevo, lleva muchos meses en vigor, y es verdad que en las últimas días, este fin de semana, sin ir más lejos, el pasado, ha habido incendios, y si aquí hay un incendio, estas personas tienen riesgo de morir, y también los vecinos. Entonces el Ayuntamiento de Palma tiene una responsabilidad, y yo insisto, no es un tema nuevo, hace mucho tiempo que está, y que cada vez va a más, porque cada vez viven más personas.
Podria ser, Alicia, que no se pot generalitzar les persones que viuen, perquè, clar, evidentment hi ha, com explicava Guillem, des de treballadors, persones que han generat aquests incidents, referint-se als que varen provocar aquests incendis, famílies...
No, yo no busco responsables, lo único que sí que creo que es un peligro para todos los que viven allí y también para los vecinos. Y el ayuntamiento tiene una responsabilidad. Lo fácil es mirar para otro lado. Y bueno, no, los dejo aquí y no me provocan problemas. Pero ¿y si uno de estos incendios que ha habido...
Provoca la mort d'una persona.
Provoca no, de una o de más. ¿Qué pasa aquí?
Es que me iba a rebelar contra Marta, si me lo permites.
No, només he dit de no ficar tothom en el mateix sac.
Me rebelo en el sentido de que yo intento ponerme, no sé... Vamos a poner que yo fuera regidor del ayuntamiento. Entonces, yo la pregunta que me haría, por supuesto que la que tú has hecho está muy bien hecha, pero yo creo que no es la primera. O sea, es la segunda. La primera sería, si ahí ocurre algo, hemos visto ahora al señor Mazón, le están pidiendo un homicidio imprudente porque murieron unas personas por un fenómeno meteorológico brutal, ¿no? Entonces, si ahí sucede cualquier cosa, pero ya no provocada, yo ya no hablo de un incidente de orden público o de una
que
pelea.
Se cae un muro,
no. Allí se pega fuego a alguien, claro. Porque hay una estufa que no sé qué, y entonces tal. Entonces, yo pregunto, ¿cabe la posibilidad de que alguien demandara al ayuntamiento y demandara personalmente a las personas que son responsables de que eso no se pueda producir, de que ahí no haya vivienda?
Claro que sí.
Rotundamente, sí. Por lo tanto, si yo fuera el alcalde o si yo fuera un regidor, diría, mire, tendremos que buscar soluciones habitacionales para esta gente, que creo que algunas se están ofreciendo, que están siendo rechazadas, porque claro, supone ir a vivir a un albergue, me imagino, o a una residencia de estas, y hay gente que no quiere. Pero la pregunta es, ¿yo tengo una responsabilidad sobre eso si ocurre? Rotundamente sí.
Pero
entonces
ya no
tienen
solo...
tienen que actuar. Precipitadamente, pues no lo sé, Guillén, porque llevan mucho tiempo.
Pero
esta
ya
gente
no
ahí,
solo,
y es
José
un problema,
Manuel.
Es un problema de seguridad, aparte de los vecinos.
Claro, es que ya no solo la responsabilidad que puede recaer sobre el político, sino también sobre la seguridad de los ciudadanos, o sea, del resto de vecinos que viven allí y de las personas
que
están...
Claro.
Me permeteu uns instants, just a l'inici d'aquest programa, el sumari, recordàvem, no?, i repetíem el que havien avançat els nostres companys dels serveis informatius, com a primera hora havia hagut uns escorcolls just aquí de vora, als estudis de IB3 Ràdio, al carrer Manuel Azaña, uns escorcolls o un habitatge per una possible banda que estava practicant una sèrie de robatoris a la part forana. Toni Escanelles, bon dia. Darrera hora d'aquesta notícia que tu mateix has viscut en directe.
No pot ser més darrere ara, perquè acaben d'entrar pràcticament des carrer, perquè és just aquí de vora la ràdio. I sí, just ara se n'acaben de dur quatre detinguts, quatre lots que han carregat en el furgó i han partit ja cap a les dependències de la Guàrdia Civil. Lo que sabem, faltaven poc per les 7 des de matí i han vengut una vintena d'agents de la Guàrdia Civil que s'han col·locat a tot l'edifici tapant totes les entrades. Ens han dit que quedàssim a dins inicialment per temes de seguretat i han començat aquests escorcolls. En principi el que cercaven eren peces robades a casetes de camp a la part forana de Mallorca. Hem vist com baixaven bastant d'objectes que els han carregat una furgoneta i han partit primer i després ara, això fa just una estoneta, han continuat allà pràcticament dues hores, un poc més, i han baixat després que quatre lots detinguts els han carregat en el furgó i han partit ja cap a les dependències de Seguretat.
Se sap alguna cosa del material que robaven en concret? Perquè deies, els hem vist baixant objectes, quin tipus de robatori?
La unitat que estava fent feina és una unitat que precisament és contra la seguretat, crims contra la seguretat ciutadana. Són béns de cases, en principi. És a dir, les operacions que s'han donat a terme, per lo que ens han dit, per tant, tampoc hem pogut veure res, evidentment, ho duen tancat amb bosses precintades, però sí que hem vist que eren moltes bosses de petits objectes. Ara, clar, fins després, quan he acabat tot el peritatge i investigació, suposo que sabrem un poc més.
Recordem que hi havia hagut una allau de denúncies per robatoris a la part forana, que no se sap si podia estar relacionat amb aquesta suposada banda, no? No, això no ho sabem encara, però podria coincidir.
No ho sabem, el que sí que és vera era això, que vull dir, el que sí que hem vist en seus ulls és que baixaven bosses carregades de petits objectes que anaven col·locant i així mateix duien bastant de material. Quatre persones i mos acaben de confirmar que això, que encara està oberta l'operació i que no descarten que hagi més detencions encara.
Moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora, Toni Escanellas. Una darrera hora que, com dèiem, hem viscut aquí en directe perquè no podia estar més a prop la notícia. Recordant que coincideix amb una allau de denúncies per robatoris a la part forana, no sabem encara, com explicava, no si podria estar vinculat amb aquesta banda o no, però sí que havia crescut el sentiment de seguretat, no? De manca de seguretat en alguns dels municipis. A mesura que puguem ampliar aquesta notícia o tinguem més informació, probablement aportarà més llum. No sé si heu seguit de prop els robatoris o els diaris, o si teniu constància, no?, d'algun increment respecte a aquestes denúncies o aquesta sensació de manca de seguretat a la que fèiem referència.
No, a més, clar, ha estat una sorpresa perquè jo veníem cap aquí a
la ràdio. Heu trobat tot l'operatiu policial a de fora,
sí,
clar.
Sí, a més, hi havia molt de gent. Supos que si han actuat i hi ha tanta gent és perquè ja ho devien tenir bastant format i s'investigació
estava
ben avançada. Mm.
Exactament,
però
parlant de quatre detinguts, però tampoc sabem la magnitud, no?, d'aquesta xarxa.
Solo como anécdota, me parece, bueno, nos hemos quedado todos un poco impactados.
Sí, és el que comentàvem els espectadors i els oients, que hem viscut la notícia molt de prop, clar.
Yo he visto uno de lejos, he visto con pasamontañas, y digo, hombre, yo creo que no hace tanto frío, ¿no?, como para... Y luego ya, claro, he visto todo el despliegue, pero me llama la atención que una banda o una presunta banda, ¿no?, de delincuentes que roban, pues se alojen justo delante de las dependencias de tráfico que lleva la Guardia Civil y al lado, bueno, pegado a un medio de comunicación como IB3. Llama la atención, ¿no?
Atención,
que parece que se esconden en algún agujero, pues no, estaban delante de un edificio.
Els nostres companys dels serveis informatius també ampliaran aquesta notícia, la seguirem també nosaltres de prop. Abans de publicitat us vull comentar una qüestió que no deixa de ser cridaner, sobretot perquè hem parlat moltes vegades sobre topar el lloguer, declarar zones tensionades. Mireu, el ple de l'Ajuntament d'Esporles aprovarà aquest dijous una moció per la qual el municipi s'autodeclara mercat residencial tensat, un gest que és simbòlic perquè cerca reforçar la pressió sobre el govern perquè doni suport en aquesta iniciativa de declarar un municipi tensionat. No sé què en penseu, perquè el govern no dona suport a que se declarin municipis tensionats. És una manera, és com un acte reivindicatiu, Alicia, de dir ho necessitem, sí, i necessitem el suport del govern.
Tu lo has dicho, es un gesto que no va más allá porque no tiene ninguna consecuencia. Yo es que insisto, hay que escuchar a los expertos. La semana pasada tú entrevistabas aquí a uno y lo decían: topar los precios no es la solución, es que lo que provoca es que la gente saca del mercado sus pisos. La solución pasa, entre otras cuestiones, por dar seguridad jurídica al propietario y evitar las ocupaciones e inquiocupaciones.
Alicia Mateos, topar no es la solución. Y Jean Porcel, topar, no topar.
Sí, bé, jo crec que més enllà del debat, crec que seria bo que els ajuntaments poguessin decidir sobre aquesta qüestió. Ho dic perquè els ajuntaments
autonomia
són els que
estan... Autonomia pròpia per exacte, prendre decisions.
Són els que estan més a prop de la ciutadania i de la realitat. Ho dic perquè quan se va fer aquesta llei se va pensar que les comunitats haurien de decidir el que se feia, però moltes vegades qui té la realitat més propera són els ajuntaments. I no veuria malament que els ajuntaments justificadament poguessin demanar i se'ls hi pogués concedir.
Claro, tú aquesta... topas en tu municipio claro. Y la oferta se va, la demanda se va al de al lado, entonces los precios se suben en el de al lado.
Discrepo,
es que esto es desviar el problema.
Discrepo absolutamente de
Es que
Guillem
genera molt de debat, punto. Perquè és molt complicat tenir una...
Claro, claro.
O saber quina és la solució, no?
Porque una de las cosas que los expertos, o parte de los expertos, que no sé si son mayoría o minoría, que dicen que esta no es la solución, y no solo eso, sino que a veces agrava el problema, uno de los problemas es exactamente ese, que la presión se traslada o a un barrio próximo o a un pueblo próximo. Claro, si aquí cada municipio tira por la calle en medio y decide lo que decide, pues bueno, pues evidentemente a lo mejor solucionas un problema y creas otro más gordo.
Opinions de tot tipus.
Lo que está claro es que es complicadísimo.
Al debat tenim opinions diferents, igual que aquestes opinions se troben també al carrer, perquè és molt mal de fer, trobar una solució. Supos que el desig és comú, necessitam que al Manco hi hagi una estabilitat de preus, però no sabem per on passen aquestes solucions o quina podria ser la millor hora de gestionar-ho. Uns consells, 9 i 44 minuts, reprenem aquest debat tot d'una.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia amb Marta Grau.
Són les 9 i 47 minuts. Continuem aquí a la nostra tertúlia d'actualitat en la bona companyia dels periodistes Alicia Mateos Guillem Porcel i l'empresari José Manuel Barquero, fent aquest repàs a l'actualitat i parlant de les casualitats o els capricis del destí. No sabem molt bé com qualificar, no?, el que va passar ahir, però just moria el tinent coronel colpista en l'aniversari del COP, el 23F, el dia que se desclassificaven tots aquests documents, moria Tejero. No deixa de ser cridaner. És vera que és una situació que tampoc ha generat molt de debat, perquè els experts diuen que no hi ha sorpreses rellevants, no?, dins tota aquesta documentació, tal vegada alguna anècdota, algun detall, a mesura, supos, que se puguin endinsar i aprofundir en aquests papers, probablement sorgiran més coses, però m'agradaria fer-los aquesta primera pregunta als nostres companys de taula. Crec que és ara el teu torn per començar, José Manuel.
Pues...
Sobre, no sé si partim primer de la coincidència, no? Que no deixa de ser cridaner.
Hombre,
és que quasi coincideix amb el mateix dia.
Esas coincidències que dices, jo, el destino,
mira,
¿no?
Que, mira que hi havia dies,
No sé, la verdad es que los papeles no revelan nada. No. Ya se había dicho que esto más o menos está todo triado. Hay un poco de chafardeo. Entre el chafardeo, pues... Antonio Tejero queda como un tonto útil, como alguien al que han lanzado allí, lo han tirado a los leones y lo han dejado solo. No es que lo digan los papeles, lo decía su mujer.
Sí, els comentaris de la dona tal vegada és el que més ha comentat, no? La manera de tractar-lo.
Efectivamente. Ahora, dicho esto, hemos tenido dos días y medio de chafardeo en los que no hemos hablado de Delsi, ni de Begoña, ni del hermano, ni de Ábalos, ni del Falco, ni del Dao, ni etcétera. Bueno, lo que pasa es que yo creo que va a necesitar muchos más. No sé si hay tantos conejos para sacar de la chistera en el año y medio que puede quedar hasta que Pedro Sánchez convoque elecciones. Dicho esto, si alguna mente húmeda estaba esperando encontrar aquí algo que... pusiera en duda el papel del rey emérito, del entonces jefe de Estado, Juan Carlos I, pues le ha salido el tiro por la culata, porque lo que ha quedado demostrado es que se plantó, y el error que reconocían los golpistas creo que literalmente era de haber dejado al Borbón por libre o algo.
Exacto.
Así. Bueno, pues ya... Després d'això està tot...
Poques sorpreses dins aquest anàlisi, més enllà d'aquesta curiositat. Alicia?
Bueno, a mí, si hablo mucho, me cortáis, pero es que es un tema que me apasiona y entonces...
tu vena de historiadora.
Sí, me encanta, es mi tema. A ver, yo, ya se sabía que no había nada revelador. De hecho, un director del CSIC ya dijo hace muchos años en una entrevista que en su día se destruyeron papeles y que no quedaba nada relevante. No sabemos qué había en esos papeles. Probablemente a los que les gusta especular pues digan que ahí estaba la verdad, pero para mí esta cortina de humo que nos ha lanzado ahora Pedro Sánchez, como decía José Manuel, para tapar otras cosas, yo creo que lo que ha conseguido es blanquear al rey Juan Carlos, porque hay un titular del Confidencial que a mí me parece que resume a la perfección lo que ha pasado, que es 23F, caso cerrado, el rey paró el golpe, el CSIC participó y los políticos conspiraron contra Adolfo Suárez. Es que yo hace poco me he terminado de leer el libro que ha escrito el rey Juan Carlos y lo recomiendo, la verdad. Me ha sorprendido porque no tenía ninguna expectativa en él y me ha sorprendido. Y él en el libro explica que tardó tanto en salir en Televisión Española porque era una operación muy compleja, porque claro, Televisión Española también estaba tomada, cómo llevabas las cámaras a Zarzuela, no era como ahora, no podías emitir desde allí, tenías que volver con la cinta a Televisión Española. Y ayer en los documentos que se desclasificaron, hay uno de ellos en los que dice que el golpe se da a las 18:23 horas de la tarde. Y el rey a las 19:23, una hora después, decide que quiere salir en Televisión Española. O sea, confirman lo que él ya decía en su libro.
Bé, jo, més enllà de que ens hem passat tres dies...
Parlant d'això.
Parlant d'això i sobretot... qualcú tenia el pensament de que, bueno, pues se sabria tot i que hi hauria documents que vincularien molta gent que ara no sabien res, un poc com si fossin els arxius d'Epstein, però els 23F, no? És a dir, pareixia que havia de ser res. Després ahir tots els periodistes me'l van poder cercar i, efectivament, no van trobar cap cosa rellevant. És vera que jo tinc la sensació de que, i potser és un pensament estrany, però tinc la sensació de que això el que ha fet és atracar la tornada de rei emèrit a Espanya. Ho dic perquè avui llegia molt de titulars que són sin novedades 23F, el rei para el golpe, és a dir, de que quasi la majoria de titulars vinculen la decisió del rei d'aturar el cop amb aquesta cita. Ho dic, ho plantejo, no sé si pot ser així, però jo crec que és una possibilitat que estigui damunt la taula. Ho dic perquè moltes vegades...
Curiós, el plantejament.
Sí, és el primer que vaig pensar. I després, l'exercici que vaig fer és...
Ara, si passa, no hauran de tirar de maroteca, vendràs a comptar.
Exacte, sí, igual que... Sí, si qualque dia passa hauré de tirar també la loteria, no? No, però després pensava, vaig fer un exercici, vaig mirar quina situació tenia Balears en 1981. Ho dic perquè jo vaig néixer en el 98 i per jo el 81 és una època totalment distinta o una altra vida. En aquell moment, amb el sou de dos anys, sou íntegre de dos anys, te podies comprar un pis en el Passeig Mallorca. Ho dic perquè en aquests moments necessites 41 anys de sou íntegre. Vale? En aquell moment hi havia la meitat d'habitants que hi ha en aquestes illes actualment. I en aquell moment, un jove com jo, que és el que vaig intentar mirar, amb el seu sou podia tenir un projecte de vida, podia formar una família.
Sí, que vas fer un exercici de nostàlgia, no? Mirant enrere
sí, perquè
jo i veient el diferent que
perquè,
és aquesta situació.
Clar, perquè jo el primer que vaig pensar és si jo hagués viscut el 23F, en quina situació estaria? I clar, quan veus les dades, pues, és esfereïdor, perquè veus que pues, no
bueno,
sé si t'han robat el futur, però
la situació és... Los sueldos tampoco eran los de ahora, la estabilidad política tampoco era la de ahora, los jóvenes no viajaban como viajan ahora, no era tan fácil, ¿eh? De hecho, imagínate la incertidumbre que se vivió en España, yo tampoco había nacido, esos momentos cuando, de hecho, el rey también lo cuenta en su libro, ellos estaban preocupados porque pensaban, sobre todo la reina Sofía, que iban a ir a detenerlos a Zarzuela. Y al día siguiente sintieron mucho ruido y hay un momento que la reina dice... vienen a por nosotros y no es que venían a por nosotros, es que la gente ya comenzaba a trabajar, volvía a la vida porque el golpe había fracasado, pero es conocida como la noche de los transistores, en los que aquí la gente no durmió hasta que no sale el rey y pide lealtad. No era tan fácil, la vivienda era más baja, pero ¿cuánto era el sueldo?
Bueno, había yo me refería a esas condiciones materiales.
No, pero no ganabas lo mismo.
¿Crees que estaba comparado en esa situación
actual?
Sí, pero
con todos los indicadores. Claro, hay que tener en cuenta el salario.
Bueno, no, y otras cosas, 80 y pico muertos al año por terrorismo. Que
claro.
Es que esto, claro.
La esperanza de vida,
claro, la inseguridad ciudadana.
Claro.
Es interesante, ¿no? La comparación de Guillem, pero tú te imaginas ahora ponernos en la situación de que cada tres días en Diario Mallorca se abre con un titular de que han asesinado a una persona en España por motivos políticos.
Claro.
Hòstia,
Claro, el contexto era tremendo.
Crec que no ho entès, que jo no xerrava dels contextos polítics, sinó jo he fet un exercici i crec que pot ser interessant de quina situació tendria jo.
No, però no has tenido en cuenta el salario que tendrías en ese momento, que no era el de ahora, ni la esperanza de vida.
El salario respecto al acceso a la vivienda era muy superior al de ahora.
Sí, pero no había más calidad de vida en aquel momento que ahora. La esperanza de vida...
No había vuelos low cost, no había restaurantes japoneses, los jóvenes no tenían 5 gafas de sol. Bueno, han cambiado cosas.
Y la esperanza de vida era más baja, el acceso a la educación era tan fácil.
El tema de la nostàlgia i de fer la comparativa vos fascina, perquè és veritat, avui és un dels temes, és curiós, és casualitat, no? O com deien, capricis del destí, que justament la desclassificació del 23F coincideix amb la mort de Tejero. Però el 3 minuts i quasi 4 que me queden, vull parlar de l'escut social i de les pensions, perquè avui es torna a tombar el Congrés dels Diputats, la moratòria dels desnonaments de famílies vulnerables i altres mesures incloses en aquest escut social. Recordeu, hem parlat molt del decret òmnibus i com, clar, aglutinar o posar moltes mesures dins un mateix decret és el que ha complicat totes aquestes votacions. Així que aprofito per fer una ronda ràpida sobre el que passarà avui al Congrés. Comença ara per tu, Guillem.
Bé, crec que passarà l'evident, i és que l'única cosa que pareix que s'ha posat d'acord és el tema de les pensions, i el tema de les pensions perquè crec que no hi ha cap partit que s'atrevesqui a que surti el titular de vota en contra de revaloritzar les pensions. Ho dic perquè això és una preocupació real que tenen molt de partits, i sobretot molt de partits quan xerres en privat amb ells i els hi demanes amb aquesta qüestió, no, això hem d'anar alerta perquè és molta gent i molta gent que vota. Així que jo crec que amb el tema de l'habitatge no se posaran d'acord i no s'han posat d'acord des del principi de la legislatura. És vera que l'escut social s'ha plantejat d'una altra forma, però no hi haurà acord, però sí després hi haurà acord amb el tema de la revalorització de les pensions.
No, hoy ya he perdido la cuenta. Yo creo que son más de 100 días en los que se va a comprobar se va a poner manifiesto la mentira original de la legislatura, ¿no? Cuando Pedro Sánchez salió ahí al balcón de Ferraz Ufano y dijo somos más. No, sois menos. Lo que pasa es que, bueno, se hizo el apaño que se hizo con la ley de amnistía y pudo ser investido, pero no hay una mayoría parlamentaria. Se van a poner de acuerdo en lo de las pensiones. pero nadie quiere recordar o quiere reconocer que en estos momentos la pensión media en España es superior al salario medio en España. Esto es tremendo. Es decir, esto se mire por donde se mire, esto no es sostenible. Y por último, ha dicho el gobierno, porque van a tumbar el escudo social por las medidas antidesahucio, aunque están de acuerdo en otras y tal, y dice el gobierno que lo que no va a hacer es trocearlo más veces e ir sacando un decreto según lo que pueda pactar con cada partido. Y yo me he preguntado, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo va a hacer? Si al final tú no tienes mayoría para hacer una ley ni para sacar ningún tipo de iniciativa de más vuelo, pues tendrás que ir pactando medida a medida en lo que puedas. Aparte que es que en el Congreso ahora pues tampoco hay mucha actividad. O sea, que se podrían dedicar a esto, digo yo.
Lo que hizo también el año pasado, y claro, troceando, porque en el escudo social hay tantísimas medidas como los desahucios, que lo de los desahucios, claro, es curioso porque ha puesto medidas para contentar a Junts y para contentar a Podemos. También están las ayudas a los coches eléctricos, claro, hay un montón de medidas que claro, que tienes que ir troceándola, y como tú dices, tiempo tienen, claro.
Si no hacen otra cosa en el Congreso. Es por darle trabajo al señor Armengol, digo, pues que no se aburra.
Alicia Mateos, que tinguis un bon cap de setmana. Ja dèiem que el dijous se pot començar, sí, a dir. Igualment per tu, José Manuel.
Gràcies, Marta.
I en Porcel, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Acaba la nostra tertúlia, ja sabeu, a les 10 actualitzem tota la informació, en aquest cas, d'aquests escorcolls que han ocorregut aquí, al carrer Manuel Azaña, per mort d'aquesta operació de robatoris a la part forana. Tot d'un dels nostres companys dels informatius amplien aquesta informació i nosaltres continuem en pocs minuts.